Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'esta temporada emetem a VilaWeb, www.internauta.cat. Cada dimarts a la nit podeu escoltar el podcast i baixar-vos el per totes les vies que vosaltres vulgueu i sapigueu. Com sempre, a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño. A esta banda dels vidres, el Martí Crespo.
Hola. Bona tarda.
Martí està avui una miqueta espantat davant la invasió moltíssim. Davant la invasió valenciana. La nostra col·laboradora habitual també, l'Anna Boluda, d'Alcoi.
D'Alcoi.
Contenta perquè el PP ha perdut l'Ajuntament d'Alcoi.
Sí, ja era hora.
I el nostre convidat d'esta setmana també és valencià, en este cas d'Alboralla, a l'Horta Nord, l'Andreu Galán.
Bon dia i bona hora.
Bon dia. L'Andreu és el creador de pisiganya.cat, amb dos S's, pels que no conegueu la cançoneta Pisiganya, Pisiganya i totes aquestes coses, que ara vos explicarem de què va, però que bàsicament és un projecte de poesia infantil a través de la xarxa, que ara l'anirem explicant després de la sintonia del programa i després de la presentació que sempre fa el Martí cada setmana d'allò sobre la qual cosa comencem a parlar. Perquè acabar en este programa no se sap mai de què acabarem parlant.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Pis, pis i ganya, oli de la ganya, xica melinguera, obri'm eixa porta, mare, que no puc, que tinc la mà encordada, aquí te l'han encordat el rei i la reina, que passen per ací amb un pla de xulles i un barral de vi, passarem per Castelló, posarem el peu dins del calaixó. Va, Martí, repeti això.
Pis i ganya, pis i ganya.
Com cada setmana el Martí Crespo ens introduix en el programa, ens introduix en el convidat i en el tema que anem a tractar.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, les publicacions infantils tenen una llarga tradició al nostre país, ja des del setmanari mític d'en Patufet del 1904-1938, que va arribar a vendre fins a 60.000 exemplars passant per Cavall Fort, Veterana, Revista Juvenil o 13 Vents, amb les respectives versions per als més petits, el Tatano i el Piu Piu. Doncs això.
Camacuc.
Espera't.
Ah, no havies arribat encara.
No havia arribat. No. Doncs bé, això. Realment hi ha una important tradició doncs de revistes infantils. Des del 1984 al País Valencià es publica Camacuc i des del 2000 a les Illes doncs, hi ha un altre trimestral que és Esquitx, que seria una mica l'equivalent d'aquestes revistes que he esmentat. Dos anys després, em sembla que és el 2002, al Catalunya Nord, des de Perpinyà, doncs, també es fa Mil Dimonis, i fins i tot el petit territori de l'Alguer, doncs, des de fa dues dècades, tenen una revista infantil impulsada per Òmnium Cultural que es diu Materesies. És a dir, a tot el territori realment trobem tradició i això, i gent amb voluntat doncs, de fer productes, en aquest cas, doncs, culturals o literaris, específicament per a infants. Amb l'arribada d'internet, algunes d'aquestes publicacions doncs, van fer el salt digital i s'han adaptat, diguem-ne, a les noves possibilitats doncs, que ofereix aquest entorn més electrònic, però també n'han sorgit unes quantes d'exclusivament digitals, és a dir, ja sense referent en paper, n'hi ha de divulgació literària, n'hi ha de jocs, n'hi ha de propostes d'activitats o agendes, i n'hi ha de poesia específicament, com és el cas de pisiganya.cat, que s'autodefineix una mica com la primera revista en línia de poesia per a xiquets de 0 anys a 100, en la qual doncs, participen...
Xiquets de 100 anys estan un poc gastats, eh?
Bueno, però segur que s'hi poden sentir,
sí,
no?
Sí, estem treballant amb els paràmetres de 0 a 2.000 anys, estem treballant-ho.
Però en paral·lel en tècniques sí, de crionització.
Tenim els matemàtics de la Universitat de Wisconsin a la Mamària, amb els seus... Sí, sí.
Bé, doncs d'això parlarem, de la tradició, de la modernitat, i de poesia infantil a les escoles específicament, no? Perquè Pisiganya va molt centrat a les escoles, a l'alumnat.
Sí, sí. Bàsicament, la revista, a part de ser jo al darrere, hi ha també la Martina Escoda, una poetessa i gran amiga, que és amb qui portem el projecte endavant. La revista va néixer com una idea prèvia en una vesprada a la Fundació Palau i Fabre, allà a Caldes d'Estrac, en la presentació de Pedra Foguera, antologia de poesia jove dels Països Catalans, una antologia on ens havien inclòs la Martina i a mi, ens vam conèixer allà mateix, i d'entre els 20 i tants poetes que hi havia antologats i els pocs que érem allà, bueno, que tampoc no eren tan pocs, n'érem uns 15 o així, vaig estar comentant, perquè jo en aquell moment havia començat a treballar així a Barcelona de mestre, de primària, i amb la Martina doncs jo comentava, escolta, no conec ningú que faça poesia per a xiquets i la que he llegit i això no m'acaba de fer el pes, m'agrada molt el Miquel Desclot, alguns poemes del Jacques Prévert i tal, tu com ho veus això, no? I resulta que a ella també li interessava. Amb el temps volíem fer alguna cosa, no sabíem quina, fins que una nit allà al meu pis, al barri de Sant Antoni a Barcelona, vaig tenir una il·luminació, jo diria que luliana, i em vas recolzar la cadira, vas mirar al sostre i em va vindre al cap Pisiganya. És a dir, una revista de poesia per a nens, sobretot feta pels nens i nenes de les escoles de primària dels Països Catalans. Poca broma, per començar, això sí. I a partir d'aquí vam pensar que si en paper, que si no, les dificultats, òbviament, del paper avui en dia, i sobretot, havent vist a les escoles el fet que la gran majoria, o si més no una part considerable d'escoles, sobretot de Catalunya, tenen pissarres digitals i tot el que això suposa, ens vam tirar de cap al tema digital.
Comencem explicant-li als oients què es troben quan entren a pisiganya.cat. www.pisiganya.cat. Què n'hi ha allà dins?
És una, bàsicament, una revista, com ja hem dit, digital, on el que publiquem són poemes escrits per nens d'escoles de primària. Com fan els nens per poder publicar en una revista que funciona més o menys com un blog, no?, un poema? Doncs el que fem és que ens hem adreçat prèviament a les escoles amb qui hem contactat, i llavors els mestres i les mestres es registren en el web, s'inscriuen, fan un registre allà, tenen la seva contrasenya i el usuari, i llavors treballen poesia amb els nens al llarg del trimestre i es comprometen, signen el compromís Pisiganya, que diem un compromís una mica semblant al de Escola Valenciana, doncs a enviar-nos, com a mínim, pel cap baix, un poema per trimestre, que pot ser o bé escrit o bé un poema visual, val? Perquè això entra dins de l'àrea de plàstica, és més transversal, i llavors el que fan és que ho escanegen, perquè el que ens interessa sobretot és que l'escriguin a mà, que sigui manuscrit, que facin un dibuix perquè estigui il·lustrat, perquè sempre dona colorit i és molt més agraït a la vista, i llavors, sense faltes de cap mena, d'ortografia, de sintaxi, etc., doncs el que fem és que ho escanegen i a través de l'aplicatiu del web ens ho envien, i després nosaltres validem aquells poemes que dintre del gruix que ens has enviat d'escoles diferents, doncs publiquem allà.
Però, per tant, els mestres fan com d'intermediaris entre els xiquets i la revista.
Exactament.
O sigui, els xiquets no publiquen directe, sinó que han de passar pel filtre allà.
Sí.
O sigui, és un treball d'aula, no és un treball individual.
Exactament, és un treball d'aula perquè, clar, estem parlant d'un contingut per a menors i fet per menors, i per tant això també compta amb una autorització dels pares que els mestres descarreguen des del web. Bueno, nosaltres els enviem de fet i llavors autoritzen, perquè en un futur, a part de publicar el poema del nen i posar les dades, doncs Andreu Galán, primer de primària, Alboraia, l'Horta Nord, perquè posem totes aquestes dades referents a una personeta concreta que té pare i mare i que a la millor es podria no semblar bé, no?, que no publicarem allò, tenim l'autorització, ho publiquem, i també ho fem perquè en un futur, quan ampliarem el web, perquè com que és un projecte que no existeix, que no té un precedent, ens estem trobant que ho hem creat, però ara el web, tal com està concebut, se'ns queda curt i necessitem ampliar la programació. I llavors el que farem serà penjar vídeos de xiquets recitant els seus poemes.
No.
Clar, perquè a les escoles avui en dia hi ha videocàmera, és molt fàcil gravar-ho, digitalitzar-ho per descomptat, perquè moltes són digitals, i no és gens difícil a través d'un Vimeo o un YouTube doncs col·locar-ho en el web. Llavors aquesta serà també l'altra vessant, perquè ens interessa també la part oral de la poesia i tot el que és, doncs, això, no?, el nen expressant-se dient els versos.
Són les escoles les que s'apunten, o si venen a vosaltres, o sou vosaltres els que aneu a buscar-les?
En un principi, com que tot això és nou, el que hem fet ha estat doncs, fer un mailing d'aquells generós i espectacular, i ens hem adreçat a les escoles, a les secretaries. A part d'això, doncs, hem parlat també amb el Departament d'Ensenyament, que els ha agradat la nostra proposta i ens han dit que ens ajudaran, i de moment hem aconseguit el suport de, al voltant de 50 escoles, tot i que contingut real que ens han pogut enviar doncs, ha arribat de l'escola Salgar de Portocolom de Mallorca, per exemple, Àngels Garriga de Barcelona, Consol Ferrer d'Amposta, Jaume Balmes de Cervera. Del País Valencià tenim l'escola Recaredo Centelles de Castelló, als quals envia doncs, moltes abraçades a aquests xiquets, perquè ens han enviat uns poemes preciosos, molt ben escrits, i ens ha encantat. També tenim la Sant Jordi de Lleida, l'escola Santa Magdalena Sofia de Palma de Mallorca, i bé, diferents centres de primària.
Dos preguntes. Per què no els xiquets directament? Bé, una primera. Hem dit xiquets de 0 a 100 anys, però bé, límit poètic a on se situa? Vull dir,
sí.
Si t'envia jo un poema no me'l publicaràs.
Tu, Bandarra, tens moltes maneres de publicar un poema. Hi ha editorials com, per exemple, La Breu, on jo vaig publicar l'any passat el meu llibre Cansat de Diumenges, i moltes altres, és molt fàcil. Fem la broma de dir de 0 a 100 anys, perquè ens adrecem a tothom qui s'hi vulgui acostar, però òbviament és una revista de caire infantil com les que hi ha a les escoles, la típica revista escolar on el que fan, que de fet és on em va venir la idea, perquè vaig veure textos fotocopiats dels xiquets escrits i d'allò, i vaig dir, ostres, quina cosa més bonica, i damunt sovint per falta de pressupost això sembla blanc i negre i no té tota aquella gràcia que sí que té en color, no?, de mostrar-ho. Llavors, en principi, publiquem els poemes dels xiquets de les escoles de primària. En
o sigui, un futur, el target és primària.
Sí, és primària. En un futur ens acostarem a secundària, per descomptat, però ara, diguem-ne, que l'alien està gestant-se, hem arribat fa poc, i fem el que podem perquè realment són moltes hores de feina, jo sóc mestre d'escola, i llavors, quan arriba a casa, doncs hi ha la caterva aquella de mails que has de contestar, la gestió de la revista, que no és cosa fàcil, sobretot quan som dues persones només, per portar-ho endavant, no?
I la pregunta que et feia arran d'això, per què no es xiqués directament? Per què poseu el filtre del mestre?
Posem el filtre...
Si el xiquet envia un poema perquè vol, no entra.
No ho publiquem per una qüestió de drets i de seguretat. I pel tema dels pares, i el que us comentava abans, que com que és un contingut de menor, si d'allò, a mi m'encantaria poder fer això, però vull dir, la llei i tot això s'ha de tenir molt present i no podem xafar-nos els dits.
Val, sí.
Però ja ens agradaria allò.
I hi ha possibilitat de fer comentaris, de valorar, de votar, de fer alguna cosa, o és una revista com les de paper que tu la tens, la fulleges i allà queda la cosa?
Molt bona pregunta, perquè la possibilitat la tindrem, perquè ho permet el tipus de web que tenim. Encara no ho hem habilitat, però ho habilitarem en un futur perquè es pugui comentar i qualsevol persona que llegisca el poema el puga comentar amb total normalitat. Sí, sí, això ho farem.
Sí, no, t'ho preguntava sobretot perquè conec diversos xiquets o xiquetes que han posat blogs en marxa i quan reben un comentari és com si haguessin vingut els reis.
Sí, sí, sí.
Clar, aquesta interacció és la que els dona molt més. Publicar, això, molts xiquets ja tenen un blog. No els resulta tan espectacular veure el seu nom allà i una cosa que han fet. La gràcia és que altres xiquets o adults els puguin comentar les coses que ells van fent.
Sí, sí, sí. El fet de rebre comentaris o d'allò, ara que ho dius, només el que ens està arribant de les escoles per part dels mestres, que ens diuen que els nens veuen allà, en la pantalla, que ho veu tothom i es profecia, el seu poema, allà on van, bueno, nanos de 3 anys, perquè també n'envien xiquets de 3 anys i de 4, d'infantil, perquè no ens tanquem portes, de 0 a 100 i 100.000, doncs estan al·lucinats. I amb el tema dels comentaris, per descomptat que també, quan habilitarem...
Es poden crear comunitats, per exemple, hi ha l'experiència aquesta del que llegeixes.cat, que són xiquets, no sé ara de quines edats, però xiquets que comenten llibres entre ells i que treballen llibres i que han creat com una espècie de comunitat i que fins i tot han fet alguna activitat, recordo que no fa molt, així a Vilaweb els van proposar que entrevistaren a la Cornelia Funke, ells directament, i, i va ser una entrevista molt divertida, perquè era una autora que no, mai l'havien entrevistat xiquets, no? I es va trobar en una situació molt curiosa siguent entrevistada per xiquets. Vull dir que en aquest sentit, aquest aspecte de crear, de generar comunitat, és un aspecte que funciona molt en general en tot el món, però molt específicament en els xiquets, no?
Sí, en aquest sentit, ara que ho comentes, la revista té diferents seccions, una de les quals és l'entrevista, que precisament la fan els xiquets. Uh-huh. El primer número m'he entrevistat a Miquel Desclot, que és un referent així a Catalunya, sobretot, exacte, i que, bueno, des del bon principi es va mostrar superencantat amb el tema, i res, el vam entrevistar, està publicada, i ara en un futur, doncs, tenim pensades unes altres personalitats poètiques i això, les entrevistes les fan els mateixos xiquets.
Ara te faig jo la pregunta que vas fer tu. Això de la poesia infantil, com ho tenim? Perquè van haver èpoques que semblava que era molt important i després baixa. És un terreny molt... que es mou molt, no? Que canvia molt, no? Jo ara, si me traus el Miquel Desclot, no te sabria dir pràcticament ningú, no?
Sí, diguem-ne que això va ser a partir dels anys 90, sobretot, quan va tornar el català a l'escola. Hi havia alguna cosa del Carles Riba, algun poema de l'Àngels Garriga, una mestra de primària, que dona nom a una escola a Barcelona i a una altra, crec que al Vendrell, si no vaig errat. I algunes coses més, per exemple,
Carles
de Pere
Salvador
IV,
tenia...
Molt bé, Carles Salvador, exactament. I bé, llavors va sorgir Miquel Desclot, que ell mateix confessa en una antologia que ha tret recentment, que es diu Poesia amb suc, que ell no s'hi va posar fins que els seus fills no van arribar a aquella edat i no es va plantejar, ostres, i com és que en una literatura d'una magnitud tan important com és la catalana, tot i que no tingui un estat al darrere i no sigui coneguda, com pot ser que a Alemanya els poetes convencionals que escriuen poesia per adults n'escriguen també per a xiquets, o a França, o a la Xina, etc., i que, en canvi, doncs, als països catalans no tinguem tanta tradició d'això, no? Es va fer com la pregunta. Llavors, s'hi va posar, també tenim, a partir d'ací, Ricard Bonmatí, que és un altre mestre de primària i poeta que s'hi dedica, la Lola Casas, de Mataró, jo mateix, Andreu Galán, que vaig fent recitals per les escoles, la Martina Escoda i més gent, sí que van sortint
en
què, coses.
En què es diferenciaria la poesia infantil de la poesia adulta, diguem-ho així? N'hi ha algun tipus de temàtiques que evidentment no són molt infantils i per tant ja les descartem, però què vol dir? Més senzilla? Formes de rima més elementals? Com definiries tu la poesia infantil?
És un tema que dona per a unes quantes tesis doctorals sobre el tema.
No tenim prou temps per parlar-ho.
Realment és interessant. Es confon sovint, a veure, com podríem definir la poesia infantil? Des del meu punt de vista, sobretot, és una poesia que s'adreça directament als nens, val? Que per tant no té un lector model que seria el que convencionalment en la literatura que coneixem seria un adult, amb tot el seu imaginari, la seva enciclopèdia, etc. Llavors, des del meu punt de vista, la poesia per a nens el que vol és fer-los sentir coses, divertir-los i parlar del que és el seu imaginari. L'imaginari d'un xiquet de primària doncs, són les llaminadures, és el Bob Esponja, és la PlayStation i és tot el que l'envolta en el món d'avui en dia. La diferència, sobretot, és d'actitud a l'hora d'escriure, tot i que la poesia per a nens també és vàlida per als adults i també agrada. El que sol passar és que hi ha moltes persones que escriuen per als xiquets tractant-los com si foren la rateta que es comprava l'escaleta i que era molt tonteta i amb la rimeta fàcil. Perquè els xiquets pobres sovint no es poden defensar com els adults, que si no ens agrada un determinat recital de poesia o no sé què, directament agafem i ens n'anem, no? Llavors, la diferència és més que res d'actitud a l'hora d'escriure, perquè no pots fer-ho dient segons quines coses.
O sigui, seria més temàtica, diguem, que no formal. Formalment no té per què canviar res. Tu pots complicar el poema tant com vulguis i l'únic és l'entorn mental, podríem dir, allò, acostar-te més el que ells són i el que ells viuen en la seva quotidianitat i no i intentar entendre més aquesta quotidianitat?
Sí, si vols et puc posar un exemple ràpid. Posa-ho. Que m'entendràs. La princesa Caterina té un grapat de pretendents, un dragó que es despentina, un cabdill de Marrakeix, un poeta de la Xina i una colla de donyets. Tots fan llarga la corrua que es veu lluny des del castell i pregant-li a cor li diuen «Feu-nos cas, batua d'ell!». La princesa, mentrestant, fa un glopet de moscatell i s'ho pensa llarga estona asseguda al replanell, fins que en un rampell s'anima i tot d'una decidix escoltar la comitiva que amb neguit la perseguix. El poeta de la Xina, tot ell groc, li diu en vers «Catalina, Catalina, posta les mans són panys de cel, un calgol de pulpulina que em colseca el pensament. Sense vos jo sóc ningú i ningú jo no puc ser, que el ningú mai no podria dir-vos tot el que jo sent». La princesa, en escoltar-lo, li retruca mig rient «Xinxinès, sou molt simpàtic i sens dubte feu bon vers, però si a mi voleu casar-vos, cal que la erra no us mengeu». El dragó que es despentina d'un plegat li diu un cés. «Sóc alat i bufe foc, dels quixals mig fum espès, i si amb mi veniu a viure, dolços sàpats menjareu, que dels dracs de tot el regne en sóc jo el millor cuiner, i una pila de torrades al matí sempre tindreu, si és que amb mi, vella princesa, em dieu que us casareu». La princesa agarra aire i retruca mig rient. «Gran dragó, bon vent tingueu, que jo amb vos no he de fer res, perquè amb tanta fumaguera és segur m'ofegaré, i ben cert que les torrades carbonegres devindran, perquè amb tanta flamerada a la cuina es cremaran». El cabdill de Marrakeix pren el torn solemnement i li lliura per regal mil vestits d'argent lluent. «Catalina per la blanca, són tixida de damasc i amb brillants de pampallugues que en sentir que vos rieu faran belles bellarrugues. Heu de vindre al meu harem, Caterina, vella dama, car mi falta per muller una dama valenciana». La princesa, en escoltar-lo, no s'està de dir-li prest. «Cabdillet, no sigueu ruc, que amb vos jo no vull res, que he de fer al vostre harem tot el dia allà asseguda. Sou ben boig, què us penseu? Jo sóc dona d'avui en dia». La princesa, finalment, ja té clar qui triarà, i amb la seva amiga Montse a viure se n'anirà, perquè aquesta colla d'homes, ja ho heu vist, són molt pesats.
Ara hauríem d'aplaudir, no?
I podríem continuar així tot el programa, no? Declamant.
Sí, sí. Vull dir, són... he dit un poema per a nens o per a adults. Vull dir, la diferència és, bueno... Què ha passat aquí? Vull dir, jo el vaig escriure adreçant-me als nens, però el poema té diferents nivells de lectura, pot ser, no? Aquí s'hi barregen moltes coses. N'hi ha que són més concrets, n'hi ha que són més generals, i la diferència és... Però com veieu, jo per exemple aquí he intentat tractar els nens, doncs no estic dient els que són... M'entens? No és una cosa...
Però sí que potser són molts poemes, per alguns que he llegit, com narratius, vull dir, com que expliquen una història.
Sí, com els romansos, perquè bueno, això és una cosa que a mi particularment m'interessa molt, el tema dels romansos, i enllaçar amb la tradició oral que s'ha perdut, d'explicar una història i de donar aquell caire poètic, no? Aquell, el versar i l'anar dient. Bàsicament aquesta seria la diferència. És difícil, és subtil.
Mm-hmm. Hi ha molt de joc, no?, també, una mica.
Sí, i n'hi ha d'haver, crec jo. Vull dir, a mi m'interessa que hi hagi joc. La idea, per exemple, sobretot en Pisiganya, és el que jo dic sempre, que és despertar un exèrcit de poetes. Vull dir, vas a l'escola i el que vull és despertar allò, no?, aquella ànsia, aquelles ganes. Miquel Desclot diu que avui en dia el que passa és que els nens, o sobretot abans, perquè ara ja com més va ja va desapareixent d'això, però diu que els nens feien el salt del sol i de dol, perdó, del sol solet, feien el salt al buit al sol i de dol, no? Llavors, dius, ostres, què ha passat aquí, no? Del sol solet, rima popular que ens ve des dels temps de l'antigor i que és allà, i no sabem ni per què, però la diem a la poesia de Foix que té la Marinera, no?
I teniu informació de com... de quina reacció hi ha a les classes, a les aules on...
Sí.
On es treballa en Pisiganya?
Sí, sí, ens està arribant, sobretot a través de les mestres que ens escriuen al mail de Pisiganya, que si als oients els interessa, doncs és info@pisiganya.cat, tot i que també a través de la part de contacte del web.
M'agrada, perquè ja fes 5 o 6 spots i sol, eh?
Sí, sí.
Tu ho has fet, tu ho has fet.
Sí, sí, anem
fent. Tu ho has fet spots, però es va clavant, eh? Torna a dir el mail.
info@pisiganya.cat, benvolguts oients. Doncs pel que fa a això que deies, el feedback que ens arriba de les mestres, ens estan arribant comentaris molt bons per part d'això, que estan treballant tot, ens diuen, sou la nostra revista, o treballem a l'hora d'informàtica, quan anem amb els nens i d'allò, que hi entren, es miren les diferents seccions, perquè també, a part de publicar els poemes dels nens, ens adrecem també a mestres i a pares interessats en la didàctica de la poesia. Tenim una secció que és Recursos per a mestres, on publiquem el compromís Pixiganya, que és on s'explica tot el que és el web i com poder publicar, Biblioteca, que és on hi ha tot de recursos, des de webs com Viu la poesia, etc. Blogs com el de la Sàlvia, que és Bibliopoemes, que és un blog realment sense parió. Això és increïble, cada dia un post sobre poesia infantil en qualsevol llengua, molt interessant. I després les experiències d'aula, que és una secció que tenim en construcció on volem penjar iniciatives de mestres que en un moment donat han creat una experiència didàctica sobre poesia que la volen compartir i que llavors la pujaran al web, la compartiran amb tots, experiències didàctiques. Però sí, ens estan arribant comentaris molt, molt interessants i sobretot de que estan engrescats, vaja.
Bueno, que hi ha exèrcit, no?
Sí, abans, que hi ha exèrcit,
abans
sí.
Has comentat així de passada allò de dir les pissarres electròniques, que són molt interessants. Per què són interessants les pissarres electròniques? És a dir, n'hi ha moltes aules, específicament
sí,
al Principat,
va més, sí.
Jo crec que totes les escoles públiques les tenen, que tenen una pissarra que està connectada a un ordenador i que, per tant, es poden fer allà coses que no es fan amb la pissarra verda.
Totes aquella. Les escoles públiques d'ací dalt.
Sí, sí, del Principat he dit. Sí, vale, sí, vale. Sí, sí.
Sí, bueno,
no, d'allà baix tenen que gastar-se els diners en tratges i no arriben.
I en barracons sí. Ja estan bé a les escoles.
Exacte, sí.
Perdó, per l'incís.
El lobby.
Que es noti, no?
No, dies. O sigui, pedagògicament, per exemple, què té a veure això amb la poesia, una pissarra electrònica?
La pissarra
digital... La
pissarra digital el que facilita és que tu, en pantalla, en el que és la pissarra, com el seu nom indica, el que pots és projectar un web o, per exemple, una entrada del Diccionari Català-València-Balear... un vídeo de YouTube, etc. Vull dir que des de la poesia o des de qualsevol àmbit del pensament, el que pot ser és mostrar alguna cosa que tu vols ensenyar o explicar. Llavors, per exemple, si jo estic parlant als nens de Glòria Fuertes, que era una poetessa
sí.
Molt interessant, això que feia poemes per a nens i tal, i que recitava d'una manera molt especial, que fins i tot Martes i Trece va fer aquella sketch tan graciós, jo tot d'una faig quatre clics en el teclat i tinc a la Glòria Fuertes recitant a les criaturetes de 8 i 9 anys que es queden doncs, totalment al·lucinades. O, per exemple, es parla del gallifante de Juegos de Niños, de quan jo era xicotet, i com que? Què és això d'allò? Doncs faig 4 i de sobte apareix la imatge del gallifante i es queden allà. Ostres, i això què és? Vull dir, és un molt bon recurs que té la seva part positiva i la seva part negativa, com tot, però que, sens dubte, guanyes més que perds. I més avui en dia... en la cultura tan audiovisual que tenim.
Que tenen, sobretot ells.
Que tenen, exactament. És que, bueno, jo el que veig, tot i que a mi em sap greu, perquè venim d'una altra època i jo ja sent que, tot i els meus 30 anys ja comencé a caducar, no? Que el futur és la qüestió digital. Ja veiem els llibres digitals al metro, etc. Les llibreries com la Casa del Llibre, doncs ja tenen secció de llibre digital i és el futur. Per tant, vull dir... veig que aquesta és l'opció més interessant.
Bé, això, de tota manera, veurem, perquè això encara és un camp molt obert, eh?
Sí,
jo, per exemple, defense que el llibre digital en algunes coses val, però, per exemple, poesia, és difícil que el llibre digital pugui aportar alguna cosa sobre el llibre en paper, a part d'un tema molt important, que és la facilitat de distribució, evidentment, per fer arribar el sol i de dol a Beneixama o a un poblet remot del Pirineu és més fàcil fer-lo digital que no tindre que transportar una furgoneta un exemplar a un lloc remot i que em perdonen els de Beneixama per haver-los considerat remots, però bé, en fi, ja m'entens, no? Però tret això, jo penso, per exemple, que el poesia és no guanya res llegint-la en digital, no? En canvi, òbviament llibres d'estudi, llibres de que es poden actualitzar fins i tot de forma permanent, o bestsellers o coses d'aixes més, això sí, sí que veus més, més, o jo almenys li veig més facilitat al llibre digital en això, però...
Jo encara no he passat al llibre digital perquè a mi m'agrada molt tocar el paper, però crec que acabarem tots allà.
Tu encara eres d'aixes vicioses que l'oloren.
Sí.
Ah,
i l'obres per la meitat, si cosit, que no estan cosits, ara estan apegats a la meitat. Però cada volta que et canvies de casa et preguntes per què vols tones i tones de papers que normalment no tornes a obrir mai més, tret d'aquell dia que l'olores, i si tens sort acabes el llibre. Jo crec que per així...
Home, és un factor tindrà... cultural. És un factor, és cultural en el sentit majúscul de la paraula, eh? No en el pròxim.
Sí, 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 tant. Però, però crec que nosaltres no, perquè els olorem, però aquests xiquets de...
Els oloràvem.
De 8 i 9 anys, que si nosaltres vivim en cases de 50 metres, ells deuen viure ja els pobres, en un armari ropero, doncs allà no els hi cabran els llibres.
Veus, això, la introducció del tema metres quadrats acaba de convèncer.
Sí.
De que segurament sí que siga, sí que siga un argument. De tota manera, els xiquets avui en dia, parlar d'eixes, parlar d'un futurible que no sabem, massa on anirà a parar. Abans d'acabar, com t'imagines tu el pisiganya.cat? Repetis pels que no entenen la paraula, que pisiganya té dos S's, eh? Pisiganya.cat, en un futur immediat, quins projectes teniu? O simplement aguantar-la ja és prou? O què voldríeu fer?
Bé, nosaltres, com deia el poeta, tot està per fer i tot és possible. I el que volem és ser la...
Les frases més abusades, eh? El pobre Martí Pol deu estar
sí.
fart.
El que passa és que
ho diguem. Està...
Com deia
Goiti... Val a dir que està molt ben trobat.
Sí, però... com deia Goiti Solo, doncs això. Ell deia que los poemas son mi orgullo i ell el que volia fer era desaparèixer i convertir-se en popular, sí. No? Passar a l'imaginari del poble. Però realment és així, vull dir, la dita és del tot, és caient. Volem ser la pàgina de referència de la didàctica de la poesia en català a internet. Aquesta és la nostra intenció. I en un futur, jo li veig molt de futur, perquè la qüestió digital no costa tants diners, no és el paper, etc. I ara mateix, nosaltres vam començar en el mes d'octubre, tot i que el projecte està gestant-se des de fa 2 anys, però el que sí que veig és que si, per exemple, d'ací 10 anys jo estic en un recital, jo què sé, al Palma de Mallorca i me trobe un xaval de 20 anys que em diu, com jo li he dit, per exemple, l'autor a qui porta el Camacuc, que jo llegia el Camacuc quan era xicotet i això a mi m'ha influït per a fer el que estic fent ara, doncs jo ja crec que podré morir-me tranquil. Amb això crec que està tot dit, no? Aquesta és la idea.
Està bé, és una bona referència. Segurament és això el que podem aspirar a fer. Una cosa que acabes de dir també, això del paper seria molt diferent. Pel que veig, això és un WordPress, el Pisiganya?
El Pisiganya és un Joomla.
Un Joomla.
Sí.
Ah, tu eres del Joomla.
Sí, bueno...
Això ja comencen a ser tribus, eh? Els Joomla,
sí, ens van orientar,
els
Drupal,
els Drupal són, sí, les tres tribus principals.
Ens ho van recomanar com a gestor i tal, i tot i que estem oberts. Però ens van comentar aquell i ho van fer en Joomla, per tot el que permetia, el programari lliure...
Però dir, perquè sou un exemple més... És a dir, tinc la tesis de que els últims 2 anys aquestes plataformes de creació de continguts, bàsicament aquestes tres, eh? WordPress... Bueno, el blogger seria una altra cosa, però vaja, diguem, totes aquestes plataformes són les culpables directes d'una explosió de creativitat sense precedents en la història de la humanitat, perquè, clar, fan molt fàcil poder crear el que tu vols, no? Jo crec que és la gran diferència. O sigui, si tu hagueres de fer això en paper, seria un mal de cap terrible. Si ho hagueres de fer en internet fa 5 o 6 anys, quan t'havies de muntar un servidor, havies de fer HTML, havies de fer no sé què, era terrible, i en canvi ara amb un Joomla ho fas en... Home, és feina, ja ho has dit abans.
És feina, però
és feina és continguts, no és feina... És a dir, tinc la sensació de que este tipus de software el que fa és que te concentra la feina en allò que realment és important. En el vostre cas és poemes. No tant en tindre que fer d'informàtic, no? Per dir-ho d'alguna forma.
No desenvolupes, senzillament és saber com funcionen els mòduls i treballar bé l'estructura, però ja està.
Jo sempre dic que és una casa prefabricada. Llavors, o si voleu, una catedral, no sé, vull dir, està tot allà i vas ficant. Llavors és molt més fàcil i accessible. si és el que tu has dit, Vicent, així és molt més fàcil de donar la, de vertebrar el projecte.
Sí, sí, i seguint el símil de, del que estàvem dient, es pot fer una casa, però tu ja no t'has d'encarregar de quin tipus de ciment li poses a les parets. Tu simplement penges el quadre allà on queda bonic, diguem, no? A mi... és la diferència entre això, entre haver de programar tot un contingut, o sigui, tot una estructura per posar els continguts, que era de terra, realment, és allò.
A mi que em fa por és la, més que la luminosi, que ja sé que no, no, la casa no tindrà luminosi, a mi que em preocupa és allò dels atacs informàtics i tot allò. I que,
els tornados.
Que, exacte, sí, aquells tsunamis que passen i de sobte doncs, tan fotut la pàgina o això. Però llevat d'això, sí, sens dubte, tots
bueno,
són avantatges.
Còpia, no?
Sí, sí, sí.
A partir d'avui sí.
No, a partir d'ara mateix.
No hem de fer cara d'això. Mirall.
Sí, 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 sí que en fem. La Martina i jo tenim còpies i anem, i tant.
I ara amb tot això del núvol, no l'islandès, sinó el núvol informàtic, doncs, escolta'm, aquestes coses cada vegada seran més habituals. Andreu Galant, del Boralla, mestre i poeta, pisciganya.cat, www.pisciganya.cat, una... com ho has dit? Revista digital de poesia infantil. Gràcies per haver vingut a l'Internauta, gràcies per la feina que fas.
A vosaltres.
Ha estat un plaer tindre't, escoltar-te recitar. Em sembla que hauries de plantejar-te fer-te un podcast cada setmana, un poema, no? Estaria bé.
Ah, molt bé.
Seria un podcast que podria tindre molt d'èxit, eh? Però, en fi, moltes gràcies, Andreu. Anna Boluda, com sempre, un plaer tindre't així. Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent amb alguna cosa, de saber segur què. I a l'altra banda dels vidres el Jordi Carreño, també com cada setmana, que ens posa la musiqueta, i amb això acabem fins dimarts de la setmana vinent.
L'Internauta. El fem perquè podem.